Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Sant Sebastià està preciosa. L'ermita, magnífica. Com que estem en temps de novena, fins a aquest dijous, si no fem malament els comptes, ens sembla, cada tarda, si s'hi volen acostar, comprovaran com han quedat aquests interiors, que són la combinació de la tècnica i el mestratge d'algunes de les persones que ens van acompanyar el passat dijous, tant de Ricard Baqués com de Josep Maria Coll, com d'Agustí Albors, com d'en Xavi Montornès, que varen ser també els que varen oferir als periodistes una visita comentada a l'entorn de l'ermita de Sant Sebastià. Mossèn Josep Pauses, feliç de la vida, perquè el divendres l'ermita estava col·lapsada de gent per l'ofici de Sant Sebastià. I el dissabte, amb una conferència llarga que va tenir una prèvia amb Francesc Parra, que va fer una glossa, no l'escoltaran, però en fem referència, de totes i cadascuna de les ermites sitgetanes al llarg de la història, des de Camp d'Àsens fins a Santa Bàrbara, per la prèvia a la conferència d'en Sebastià Jiménez, una conferència també molt extensa pel que fa a referència a la documentació i a la cronologia. Nosaltres hem agafat, no diguem que la part final, perquè el que escoltaran dura aproximadament uns 35 minuts, però des que el 1857, i fent-se evident el deteriorament de l'antiga ermita de Sant Sebastià, es va posar fil a l'agulla per poder començar l'obra de l'actual ermita de Sant Sebastià. Escoltaran el repàs cronològic que va fer en Sebastià Jiménez d'aquest moment, d'aquest punt d'inflexió, com ell mateix va assenyalar a la conferència, que va començar fent una glossa a la figura del sant, a la vocació, etc. Després, a la presència de l'ermita de Sant Sebastià a Sitges ja des de temps molt, molt, molt antics, i concretament la construcció de l'ermita actual i les vicissituds des d'aquell 1857 fins a l'actualitat. Tot plegat va acabar amb una interessantíssima sessió de diapositives amb estampes de Sant Sebastià des de finals del segle XIX, des dels clixés de vidre fins a l'actualitat. Una conferència molt celebrada amb un grup d'estudis sitgetans amb una seu de l'Espai Cultural Pere Stanfli, ple de gom a gom. Com els dèiem, el relat comença el 1857.
I ara arribarem a un any crucial dins la història de la sitgetana capella de Sant Sebastià, l'any 1857. En aquell any és quan es decideix, molt probablement, degut a l'estat de l'antiga capella, d'enderrocar-la i fer-ne una de nova. S'encarrega l'obra nova al mestre d'obres Josep Cros. Les obres es portaran a terme molt paulatinament, degut a la falta de recursos, i després d'uns grans anys gràcies a la iniciativa i la negació dels reverents sitgetans Joan Llopis i Manuel Sans, que es marxaran tota classe de recursos per a poder tirar-les endavant, quedant de tot enllestides cap a l'abril del 1861. Ja que en el dia 13 d'aquell mes d'abril, l'Ajuntament fa una sol·licitud al senyor bisbe de Barcelona per, un cop acabades les obres, es pugui fer una processó per traslladar el sant des de la parròquia i fins a la nova capella. L'única condició per part del bisbat de ser el dia dit aconteixement el dia de la seva inauguració, evidentment. El mes de maig, el reverent Antoni Claramunt, rector de la parròquia de Sitges des del gener d'aquell any i fins al 1862, que és quan s'ha substituït pel sitgetà mossèn Félix Clarà Carbonell, envia una carta al bisbe de Barcelona, sol·licitant oficialment de poder beneir la nova capella, amb la seva campana i una petita ampliació del cementiri, que recordem era de l'any 1824. De dita carta se'n conservava una còpia a l'arxiu parroquial. Transcrim aquí el curs de la mateixa. Ara parlaré en castellà perquè són coses de l'època, evidentment. Excelentísimo e ilustrísimo doctor obispo, don Antonio Claramunt, prevero, cura párroco de San Bartolomé de Sitges, obispado de Barcelona, con el debido respeto a vuestra eminencia ilustrísima, expone que habiéndose ensanchado notablemente el cementerio de esta parroquia, reedificada una hermosa y espaciosa capilla a él contigua bajo el título de San Sebastián, y asimismo habiéndose de colocar en ella una campana nueva, por tanto, a vuestra eminencia ilustrísima, suplico encarecidamente, tenga bien autorizar al suplicante para bendecir los refridos nuevos, parte del cementerio, capilla y campana, favor que espero conseguir del bondadoso corazón de vuestra eminencia ilustrísima. Sitges, 20 de mayo de 1861. Antonio Claramunt, párroco. Aquesta facultat, a través d'aquesta carta, fou concedida pel senyor bisbe el 22 de maig del mateix any, tenint lloc la cerimònia de la següent manera. La campana fou beneïda a l'església parroquial a la tarda del 21 de juliol. I la capella Sant Sebastià fou beneïda a les 6 del matí, Déu-n'hi-do, del 23 d'agost, vigília de la festa major d'aquell mateix any, actuant com oficiant dels actes el mateix Antoni Claramunt. El dia 25 d'agost d'aquell 1861 esdevingué el dia triat per a la inauguració de la nova ermita Sant Sebastià. Seguint el relat que en Josep Soler i Cartró feu l'eco de Sitges anys més tard, a la tarda de dit dia hi fou portada en processó l'imatge del Sant, des de la parròquia i fins a la nova capella, tot fent un recorregut per diferents carrers de la vila, els quals s'adornaren les façanes encobrellits, a modo d'homassos, i anaren a passar esclar pel carrer Sant Sebastià, dels més blancs d'aquells Sitges d'abans, que estava tot guarnit, i de dalt a baix, amb arcades de boix, garlandes de papers de colors, banderes i domassos per als balcons i finestres. Assistiren a la processó la majoria de veïns i veïnes de Sitges, a les seves atxes corresponents, dues orquestres, els nens i nenes vestits d'àngels i amb altres emblemes de sants i santes, portants atributs piadosos i paneres amb flors, sense faltar-hi figurants com els 12 apòstols organitzats per al pare Joan del Vinyet, tot entonant càntics religiosos sota la seva direcció. A arribar a l'ermita, s'hi cantaren les goigs de Sant Sebastià, entremig els espatecs de les carretilles de Vall de Diables, les estridents notes de les gralles de Vall de Bastons i de les manxes borregues dels cerculets, que junt amb les respectives evolucions de reis populars i les seves músiques i el castell de focs artificials que en aquell moment s'engegà, tot al mateix moment en què el Sant feia la seva triomfal entrada a la seva nova capella. Fou, i segons recordar Soler i Cartró anys després, un dels actes de més emotivitat sitgetana que recordaria durant molt de temps. La imatge del Sant, costejada per la família de Sants, fou obra de l'escultor barceloní Francesc Vinardell. També hi donació de mossèn Manuel Sants, es venerava cada any una imatge de l'any Jesús, en la particularitat que aquest nen Jesús va ser adquirit a Betlem mateix, i que era la mateixa que s'adorava a l'ofici del dia de Sant Esteve al santuari del Vinyet. La resta de l'any era exposada dins una urna de vidre a l'altar de la Puríssima de l'ermita del Sant, avui en dia ja desapareguda, junt tots els altres altars, i que després correrem al fatídic 36 i explicarem. Tornem a tenir notícies interessants de la capella de Sant Sebastià l'any 1878, quan els administradors de l'ermita reben unes queixes de la gent de Sitges per no arreglar els bancs que eren situats a la placeta de davant de l'ermita. Per cert, podem fer constar també que en el sermó de la Diada del Sant d'aquell any fou a cura de mossèn Félix Clarà, sitgetà de gran record i a qual li devem reformes importants a la nostra vila, com ara els campanars de l'església parroquial. Un altre fet important en aquell 1878 fou la publicació, al diari català, editat als Estats Units, concretament la Llumenera de Nova York, d'un reportatge dedicat a la nostra vila de Sitges, amb una sèrie de dibuixos on hi podem veure diversos aspectes de la mateixa en aquell temps. Doncs el primer dibuix ens mostra l'ermita de Sant Sebastià amb el cementiri al seu darrere, i amb un element que fins ara encara no n'havíem parlat, el vell molinot. També he conegut popularment aquells temps com el molí de Sant Sebastià. Algunes dades d'aquest antic molinot ens es fa arribar l'amic Francesc Parra en el seu blog Retalls de Sitges, on ens comenta que en un article aparegut a la Voz de Sitges del 4 de març de 1894 ens explica que la torre anomenada popularment com a molinot fou, segons fonts històriques, edificada en el temps de la dominació àrab i es trobava situada just al davant de la façana de la capella de Sant Sebastià, quasi adossada aquesta a la banda de mar. Doncs fou enderrocada en aquella setmana del març d'aquell any 1894, tot aprofitant la pedra que es va extreure, atenció ara, per poder fer la paret de defensa on havia el clavegram de la vila. Déu-n'hi-do si avui en dia tiréssim una torre que creguéssim que és de l'època àrab per fer les clavegueres. Resonant. Sabem que en aquells anys, i fins al juliol de 1936, la capella de Sant Sebastià tenia una sèrie d'altars laterals, a saber, l'altar de Sant Isidre, el de Santa Marina, el de Santa Clara, el de la Puríssima Concepció, que va costejar mossèn Manuel Sants Carbonell, el de Sant Rafel, que es va fer sota els auspicis de mossèn Narcís Mestre, nebot del senyor rector mossèn Claramunt, qui celebrava missa cada dia. Les obres de dit altar foren sufragades pel sitgetà Rafel Forment i l'altar de Nostra Senyora del Mar, del qual havíem parlat anteriorment. Ja existia la capella antiga precisament sobre aquest altar, i com a nota curiosa en podem destacar que l'any 1894 l'administració d'aquest altar fou imprimir uns goigos dedicats a aquesta Mare de Déu, els quals es podien trobar a casa del senyor Eloi Camps, administrador d'aquell moment, i que hi havia al carrer Sant Pau. És a dir, que a més de tenir uns goigos a Sant Sebastià, podem constatar que hi havia uns goigos dedicats a la Mare de Déu del Mar, patrona, com he dit abans, dels ablers sitgetans en aquell moment. Crec oportú que abans d'enfilar la petita història de l'ermita cap al segle XX, parlar una mica de l'aplec que s'hi realitzava. En els temps antics, sabem que a Sitges s'hi celebraven diferents aplecs, alguns dels quals subsisteixen encara avui en dia, com siguin els casos dels aplecs de la Trinitat i del Vinyet. És cert, però, que cronològicament parlant, el primer aplec a celebrar durant el curs de l'any era precisament l'aplec de Sant Sebastià. En un article que l'amic Valentí Burgai Mungai fa la xermada sobre els aplecs populars de Sitges, ens amostra uns quants detalls. Generalment, i a la placeta que es troba al davant de l'ermita, ja s'omplia de parades de bon matí, on els pagesos i al llarg de tot el dia hi venien els seus productes. Generalment, quan hi havia més moviment, era després de l'ofici en honor al sant, ja cap al migdia. I també mitja tarda, i en sortir del rest de la novena del Rosari, se solien fer les últimes vendes de la diada. El producte estrella, òbviament, era el bargalló o margalló, aquí cadascú que ho digui com vulgui. Símbol del nostre massís del Garraf, la part més passada del qual era el seu interior, el típic pai peixet, que en deien. Dies abans de la festa, eren els propis pagesos els que enfilaven cap al massís per recollir-los, per tal de poder-los vendre a l'Iada del Sant. A més del bargalló o margalló, també s'hi podien trobar altres menges populars, com ara torrons encara, carquinyolis i esclopets. També s'hi feien ballades a l'espai que hi havia entre l'ermita i l'antic molinot, tot acabades en subhastes de tortells de pasta de mona, de la qual la senyora Tovella n'era una autèntica especialista en la seva elaboració. A mesura que passaven els anys, però, petit aplec va anar perdent caliu. Tot i que hi ha constància de que en la festa de 1906, i com era costum, segons ens explica la crònica de Baluard de Sitges, a les portes de les cases de la plaça Sant Sebastià encara s'hi venien els típics bargallons. I en canvi, en un eco de gener de 1920, consta que només hi quedaven dues parades. I encara en un eco dels vols de Sant Sebastià de 1945 i en article de l'enyorat cronista oficial de la vila, Rafael Casanova, encara ens diu que durant la diada del 20 de gener s'hi podien degustar els típics bargallons. A més, ens explica que a la seva infantesa els nens anaven a l'aplec de Sant Sebastià amb el seu vestit de mariner, que molt probablement devia ser el mateix que havien portat el dia de la seva primera comunió i a la processó del Corpus, i que en arribar davant de les parades escoltaven els venedors oferint la seva mercaderia, amb una mena de crida, sens dubte, ja a partir del dia d'avui, i que més o menys resava així. Vingui, vingui, senyoret, que és que no vol comprar bargallons vostè? Encara consta l'eco, que ens parla de la festa l'any 1949, que al sortir de l'ofici hi havia dues parades, on s'hi venien els margallons. I en la festa de 1950 encara s'hi trobaren fins a tres parades. Les coses en aquest poble sempre comencen i acaben igual. Són com un foc d'encenalls. Comença tot amunt i després, a poc, va calmant, fins que, per desgràcia, moltes coses es perden. Això és un exemple perfecte. Seguim. Altre aspecte important de l'aplec de Sant Sebastià eren els balls de la tarda que s'hi celebraven continuadament fins a finals del segle XIX, quan perderen continuïtat. Encara també, parlant dels balls, sabem que des de principis de segle, la data de Sant Sebastià era l'escollida per començar a celebrar el primer ball de Carnaval, tant al Prado com al Retiro. Costum que perdurà, com a mínim, fins abans de l'esclat de la Guerra Civil. Cal destacar que en aquells anys la festa era una mica diferent de com la coneixeu avui en dia. Car començava a la vigília amb el rest de la novena, cosa que avui encara perdura. El dia de la festa de Sant Sebastià era un xic diferent. A la parròquia, de ben aviat s'hi celebrava una missa matinal. Un cop acabada, es feia la processó a l'imatge del sant des d'aquesta fins a la seva ermita. Pare celebrar l'ofici i després cantar-hi els goixos del sant. Aquesta processó es va deixar de celebrar el primer quart del segle XX. A la tarda de la festa, el dia 20 de gener, es tornava a fer la novena, que com el seu nom indica durava 9 dies seguits. També podem constatar que s'hi celebrava un aplec per la festa de Santa Marina el 18 de juliol, que començava la vigília quan la banda de música feia un recorregut per la vila, fins a arribar a l'ermita, on es cantaven els goixos a l'altar de Nostra Senyora del Mar, i s'hi resaven solemnes completes. L'endemà s'hi celebrava ofici al matí, i a la nit, una cosa força curiosa, a la platja de Sant Sebastià començava oficialment la temporada de banys de mar, amb les senyores en dit de platja i els homes a la platja de Balumí, avui en dia coneguda com la platja de Calabaumins. Abans de continuar amb la cor rodada de les històriques de Catalunya Notícia, farem ara esment dels administradors, que amb el seu cel han tingut cura de l'ermita al llarg de tots aquests anys. I parlar dels administradors, esclar, significa, òbviament, parlar de la família Pujades, que no ha ostentat el dret durant si més no tot el darrer segle XX i fins a l'actualitat. Quan es va beneir la nova edificació el 23 d'agost de 1861, es nomenaran administradors de Sant Sebastià a les germanes Agustina i Maria Mestre Sants, que ostentaran el seu càrrec fins l'any 1901, en què fou nomenada administradora la senyoreta Enriqueta Pujades i Rosell, la qual desenvolupa la seva tasca fins a la seva mort, el 1903, quan es va decidir atorgar el càrrec a la seva família en caràcter interí fins al 1910, en què fou anomenada la seva germana, Càndida Pujades i Rosell, que dirigí els vaivens de l'ermita fins al 1914, any en què passà tenint una cura el senyor Sebastià i Raventós. En l'episodi potser de més duració en aquell temps com a administrador de l'ermita, que va durar fins al seu decés ocorregut el 31 d'agost de 1934, quan la seva muller, la senyora Teca Inglada, fou designada nova administradora. Amb el parèntesi de la guerra, continuà la seva tasca a l'abril del 39 i l'any 41 es designà com a administrador conjunt el senyor Primitiu Pujades Rosell, que va ostentar el càrrec durant 25 anys, fins que n'agafà el relleu la seva filla, la senyora Enriqueta Pujades, coneguda per tots com la senyora Enriqueta, i que el va ostentar quasi res, dos dies, 43 anys. Mai que diu, exactament la meva vida, per fer números rodons. Tasca que du a terme a partir de fa uns anys, avui en dia la seva jove, la Dolors Carbonell. Tornem ja a les dades històriques pròpiament dites i situem-nos ara als principis del passat segle XX. Concretament, no pas en el dia de Sant Sebastià, sinó en la Setmana Santa de l'any 1901, quan s'enceta un costum que perduraria uns quants anys. Ens referim a la representació d'un artístic monument representant la muntanya del Calvari, que ara està exposat al públic dins la mateixa ermita durant els dies de dijous i divendres sant d'aquell any. Obra del jove Cristòfol Pujades, germà de l'administradora Enriqueta Pujades, costum que sembla perduraria uns quants anys, pensem que des del 1900, recordem que des del 1993 s'ha trobat el costum de cada dimecres sant encetar els actes de Setmana Santa a l'ermita Sant Sebastià. Aquell dia de Sant Sebastià 1901 sortia de la parròquia dos quarts en punt de Déu la tradicional processó i feu el sermó de l'ofici el vicari de la parròquia, Pere Sardà. La missa fou cantada i interpretada per l'orquestra de capella dirigida pel sitgetà Antoni Vidal, recordat per nosaltres, sens dubte, per composar, Antoni Català Vidal. Sitgetà recordat entre nosaltres, sens dubte, per composar el que podríem anomenar com l'himne nacional de Sitges, és a dir, la processó de Sant Bartomeu. L'any de 1903 ens trobem amb unes dades molt curioses. Es va suspendre la festa, en tots els seus actes, per traslladar-la al dia de Sant Pau, el 25 d'aquell mateix mes. La causa fou el violent temporal de vent i pluja que va caure durant tot el dia Sant Sebastià a Sitges, fins al punt de trencar-se la caldera pública de gas que donava llum a tot el veïnat al caure a terra degut a fort vent, a vent. No hi va haver llum a Sitges a tot el dia i la gent que podia transitar pels carrers de la vila amb fanalets de mà. Sens dubte, un dia Sant Sebastià per oblidar. No va ser així l'any següent, el 1904, quan el vicari de la parròquia, mossèn Jaume Capdevila, farà per primera vegada el sermó de l'ofici en català. El 1907, i encara la festa en diumenge, s'ofereix a fer el sermó al pare Escolapi Joan Dalmau. Nota curiosa, car si es té en compte que els Escolapis no arribarien a Sitges fins passada la guerra. Molt probablement dit Escolapi devia venir en ser festa de l'escola de Barcelona o Vilanova. El 1910, i amb motiu de l'homenament de Càndida Pujades Rosell com a nova administradora de l'ermita, tal com hem vist anteriorment, i durant la Lleia del Sant es va revestir de nou tot l'altar major, en tot de fulla en verd, destacant el centre de tot l'imatge del Sant, entremig de palmeres i palmons, i amb una gran il·luminació, més vistosa que en anys anteriors, que feia un gran efecte segons la crònica local de l'època. Aquell any, el Rosari de Tarda fou cantat per la capella de música de la parròquia, dirigida llavors per el mestre sitgetà Manel Torrents. El 1911, i segons crònica de la Guarda de Sitges, es constata una autèntica pèrdua de l'afició que hi havia anys anteriors per a comprar bargallons, i l'Eco ens explica que tan sols hi quedaven unes poques parades. Ja no la passeta davant de l'ermita, sinó que es disposaven arret de la pujada i de la platja de Sant Sebastià. L'any 1912, i com havia passat en anys anteriors, es va suspendre la festa degut a mal temps i passar a celebrar-se l'endemà, o sigui, avui fa 100 anys, curiós. Com sempre va sortir la processó de la parròquia, i un cop finit l'ofici religiós, la processó tornava cap a la parròquia, com acostumava a fer-se per aquells anys. A l'any 1913, com a nota curiosa, cal dir que es va confiar el sermó a un carmelita descalç de nom Fray Redentor del Niño Jesús, i que a la tarda el que havia sigut vicari de Sitges, reverent Rosent Lloses, delectar la concurrència amb un panegíric sobre la vida del sant, incloent-hi tot de dades i referències històriques sobre l'ermita sitgetana. L'any 1914 fou any de canvis a l'administració de l'ermita, ja que l'administradora Càndida Pujades Rosell fixà definitivament la seva llar a Barcelona, i és per aquest motiu que renuncià al càrrec, moment en què el senyor rector de la parròquia anomenà a Sebastià I. Reventós com a nou administrador. És en aquells moments, i uns dies abans de la festa, quan es va procedir a pintar la façana de l'ermita, tal com ens deixa constància l'eco del moment, on es diu que tot aprofitant que es pintava a l'interior de la parròquia, un devoto pagano va fer donació per tal de pintar dit de façana. Evidentment, avui en dia, devotos paganos ja no en queden gaires. Evidentment, el color triat va ser el blanc, amb unes faixes estucades que imitaven la pedra, la qual cosa va fer molt bon efecte entre els sitgetans de l'època, essent molt ben valorada. El 1915 és any d'estrenes a Sant Sebastià. S'aprofita per pintar una part de l'interior, possiblement degut a l'humitat al ser arran de mar. També s'estrenaran 10 candelers nous per l'altar. També hi havia col·locades dues aranyes de vidre cedides per l'administració del santuari del Vinyet. Així com unes 150 cadires noves, estrenades per la Diada i adquirides gràcies a la subscripció popular que l'administració havia engegat ja feia un temps a avisos a l'EPU i a Baluar, i en recaptes a les misses de la parròquia. L'any 1916, casualitat o no, es va aprofitar, i tot coincidint amb la festa de Sant Sebastià, es va inaugurar l'enllumenat elèctric en els andens i entrevies de la sessió del tren de Sitges. Com nota curiosa, l'any següent, el 1917, i a causa de perdre el tren, mossèn Anton Forns, res a veure amb el batlle de Sitges, mossèn Anton Forns, rector de Sant Joan de Gràcia, farà el sermó a la tarda, després del rest de la novena. L'any 1919 s'estrena un missal que el rector mossèn Joet Cercavins va fer com a donació per l'ermita. Igualment a la tarda d'aquell any, el cor de l'Associació de les Filles de Maria va cantar el Rosari, la novena i es goig a Sant Màrtir amb l'ermita plena de gom a gom, segons res en les cròniques de l'època. L'any 1921, i després del sermó càrrec del regent de la parròquia, mossèn Lluís Montfort, es va demanar, nota curiosa, l'intercessió del Sant Màrtir Sebastià per curar un infant malalt de Sitges. Crec que és l'única vegada que sabem que passa una cosa així semblant. Esperem que s'hagués curat, esclar. L'any 1925 també té les seves estrenes. Es tracta de dues piques per aigua beneïda en forma de grans crustacis, donació del sitgetà i exvicari Pau Ferrer Reventós, que ha portat els seus diversos viatges que va fer per les Índies. Igualment, en aquell any, i segons ens informa la Setmana i la Punta, en el seu número del 18 de gener, l'Ajuntament va decidir de rebaixar un relleu rocós que hi havia al davant, tot just a tocar el camí del cementiri, avui carrer Balmins, per tal de deixar una esplanada encara més gran davant de l'ermita, que amb alguns petits retocs és el que coneixem avui en dia. L'any 1931 fou any d'importants reformes a l'ermita Sant Sebastià. Primer de tot, es va pintar la balustrada del cor, amb filets d'or. Després, el manyà Cerdà forjà una armadura per la campaneta del presbiteri. S'obriren els finestrals secats del creuer en la col·locació de vidreres i també s'aprofità la vinentesa per a col·locar els nous vitralls de rosetó, que fins llavors eren tot blancs. També cal destacar el rebossat del campanar per a la seva part interior i la construcció d'un armari per a col·locar-hi candeles, candelers i d'altres objectes de la litúrgia. I ara arribem al fatídic juliol de 1936, fatídic per totes les esglésies que hi ha hagut sempre, quan la nostra vila tampoc es va poder salvar de la pèrdua de la major part de la religiós que envaïa els nostres temples, així com va succeir a tants i tants llocs. L'ermita de Sant Sebastià fou profanada i cremada quasi la seva totalitat, incloent-hi tots els altars i imatges que hem parlat abans, com l'imatge de Sant Sebastià que allí s'hi venerava. Després del parèntesi de la guerra, i en un estat de conservació lamentable, és a partir de 1940 quan el culte de Sant Sebastià es tornarà a reprendre. Fins al punt que beneïda de nou l'ermita, s'hi va col·locar una estampa enquadrada del sant per poder ser venerat. Encara no tenim imatge, s'havia cremat per la Guerra Civil, i se'ls ocorreix agafar una estampeta, enquadernar-la i posar-la a l'altar. A més, en poder fer l'ofici i venerar la imatge del sant. Una bona idea, crec jo. Tot esperant reposar la imatge per fer-ne de nova. Això va ser possible cap a l'estiu de 1940, quan els senyors Joan Àries i Xavier Coll feren donació d'una nova talla de Sant Sebastià, costejada per ells, i que és la que avui en dia encara podem veure quan ens acostem al temple sitgetà. A la tarda del 15 de setembre de l'any 1940 fou portada en solemne processó la nova imatge des de la parròquia i fins a l'ermita del Sant, en l'acompanyament de banda de música i presidida pel senyor rector, mossèn Ramon Godellol, i amb totes les autoritats locals i, en aquell moment, jerarquies de movimiento, se sobreentén, que en deien llavors. En arribar-hi, a l'ermita, la imatge fou col·locada al seu lloc, al darrere de l'altar major. I un cop fets els precs, el sant, el reverent per Antoni Torres, fill de Sitges, va tenir el petit honor de fer el primer parlament de la seva carrera religiosa just en un dels temples de la vila que l'havia vist néixer. L'any 1942, els esposos Xavier Coll i Anna Compte, regalaren dues esplèndides talles de Santa Anna i Santa Teresa de Jesús, que, al igual que la imatge del sant, foren traslladades en processó i que avui en dia encara podem admirar en el temple sitgetà. A finals de 1943, es van col·locar uns capitells que remataven les columnes que hi havia a l'altar major, el qual va quedar solemnament inaugurat per la Diada del Sant de l'any següent, el 20 de gener de 1944, quan després d'una llarga restauració s'han pogut presenciar ja definitivament les imatges del Sant de Santa Teresa i Santa Anna, que havien estat regalades, recordem-ho, dos anys abans, així com les columnes amb els capitells i el remat en l'altar, que amb poques variacions és com avui en dia coneixem tots l'ermita del Sant. A l'ofici solemne de la Diada hi van assistir força autoritats, sens dubte per la importància de les millores llavors inaugurades. D'entre altres hi podem comptar els dos primers tinents d'alcalde i regidors que representaven l'Ajuntament, el capità de la Guàrdia Civil, el jutge de pau i també el secretari municipal. A més, aquell any es va decidir, cosa estranyíssima, de fer una segona novena, des del divendres 28 de gener i fins al dissabte 5 de febrer, on cada dia resava per la intenció de diferents difunts per la vila. Crec que fins a dia d'avui és l'únic any que es té constància d'un cas així de fer dues novenes, acabant-ne una i empalmant l'altra. A més, el diumenge 30 de gener, a les 3 de la tarda s'hi va resar un rosari cantat per la Xola Cantorum, Escola Cantorum que es deia en aquella època. D'aquell 1944, també sabem que l'administració va recollir 144 pessetes de l'època, de diferents natius de coloms de la vila. Tenim coneixement que la festa de Sant Sebastià de 1945 hi va haver-hi dos sermons, dos. El del mateix ofici, predicat pel sitgetà mossèn Francesc Camps, i el de la tarda, després del rest de la novena, degut al padre Carmelo de l'Immaculada, prior dels carmelites descalços de Barcelona, que també va celebrar a les 8 en punt la missa de comunió general. A la festa de 1947, destaquem que es va arribar a la quantitat de 123 pessetes en concepte de donatius. Tenint en compte que parlem de la plena postguerra, eren uns quants clarons que la gent adinerada de Sitges acostumava a donar en qualsevol celebració religiosa. A la festa de Sant Sebastià de l'any següent, 1948, i abans de celebrar la missa de comunió general, el reverent pare Serafín del Carmelo va procedir a la benedicció d'una talla de l'Acce Homo, que es va col·locar en una urna sina just abans de la guerra civil hi havia hagut un altar. La llàstima és que les cròniques de l'època no ens especifiquen quin era l'altar que havia hagut. També destaquen les cròniques de l'any que després de la imatge de Sant Sebastià d'altar major hi havia una gran quantitat de clavells, com mai s'havia vist fins al moment. A l'ofici solemne de la festa del 55 trobem que tot i ser dimecres, dia laborable i tres setmana, que és concelebrat per tres capellans, el senyor rector de la parròquia acompanyat per altres dos clergues més. Aquell any a la tarda, abans de la novena, es va fer el rosari pastoril, tot cantat per nens i senyoretes i nenes de la nostra vila. També cal dir que en aquells anys 50 era un costum que a les dues del migdia de la vigília de la festa repiquessin les campanes de la parròquia i també la campana de Sant Sebastià, talment com si fos la vigília de la festa major Santa Tecla o la Puríssima o la Mare d'Agost avui en dia. Ara arribem a l'any 1957, quan es va escaure el centenari de la restauració i rehabilitació de l'ermita, tal com hem vist anteriorment. Les cròniques locals ens expliquen com va anar la festa d'aquell any. En primer lloc, el dia de la vigília, repicaren les campanes de Belén a les dues en punt, tal com venia sent un costum, com ja hem explicat abans. Seguidament, amb el rest del primer dia de la novena a la tarda, començaren ja els actes tradicionals. Es van remar la façana amb un monumental arc fet amb boix i amb els caràcters de 1857-1957 ben visibles amb dos costats de l'arc. Aquella nit, la façana de Sant Sebastià resta il·luminada per uns potents focus instal·lats per l'ocasió, tota la nit il·luminada. L'endemà, el dia de Sant Sebastià, va tenir lloc com sempre l'ofici solemne, celebrat pel pare Ricard Serra, que fou assistit pels pares Escolapis, Manuel Marín i Lluís Ensenyat. Hi van assistir les autoritats locals encapçalades pel batlle de la vila, Rafael Burguera d'Olt del Castellar, la capella de música de la parròquia, dirigida per Mestre Torrents, acompanyada per un quintet de corda i harmònium, on s'interpretà on s'interpretà a veus mixtes la missa eucarística de Ravanello. Va predicar el sermó a compatriots i Francesc Camps, tot fent una vocació i nostàlgia dels Sitges d'abans, amb una concisa explicació de la història de l'ermita i demanant finalment l'intercessió Sant Sebastià per a la protecció de la vila contra tot mal. Cal dir que, com a novetat, tot l'acte religiós fou retransmès per uns potents altaveus que la botiga Ciclos Pérez va instal·lar l'esplanada davant de l'ermita, també com una prehistòria de Ràdio Maricel, més o menys. En acabar per rematar els actes de centenari, es celebraran el dia d'esplanada ballades de sardanes, com veurem més endavant en unes fotografies que han acabat mostrarem. El mes de juny, no pas gener, el mes de juny de l'any 1959, ens trobem amb un fet una mica inusual. Una devota sitgetana feu donació d'una talla del Sagrat Cor de Jesús per a l'ermita de Sant Sebastià. L'administració decidí de fer-hi un altar per exposar-la permanentment, i aquest altar fou inaugurat precisament a la diada del Sagrat Cor, és a dir, el dia 5 d'aquell mes de juny. En l'eco de la setmana següent, fins i tot s'hi podia apreciar una fotografia d'aquest altar, amb una petita nota arran de la seva construcció. La benedicció d'aquest altar fou a càrrec del sitgetà mossèn Santiago Casanova, que llavors s'encarregava la parròquia de Sant Marçal de Castellet. I a continuació, es va oficiar una missa a la intenció de la família Vidal Ribas Zaragoza, que se suposa que eren els donants d'ahir de talla. Fem un petit salt a la nostra particular cronologia i ara ens estudiem ja a l'any 1965, any que s'hi feren importants millores. Comencem pel mateix dia de Sant Sebastià, quan s'hi havia, es va inaugurar la restauració d'altar Xeomu, que recordem feia 5 o 6 anys s'havia posat. I ho confirma una fotografia que també apareix a l'eco del xapte següent. L'obra fou costejada per l'Associació Parroquial de l'Axeum. Aquell mateix any, i ja passada la festivitat de Sant Màrtir, es va produir el donatiu que la comunitat de pares escolapis realitzaren a l'ermita. Es tractava de l'altar de marbre que es trobava a la capella del Col·legi dels Escolapis, que poc temps després fou col·locat a l'altar major. Igualment, una persona anònima es va fer càrrec del cost de la col·locació d'un nou enrajolat al terra de l'ermita, amb uns mosaics de 40x40, negre i blanc, que adueixo, si no vaig errat, potser m'equivoco, que són els que encara veiem avui en dia. Ahir més brillants que mai, per cert. També Josep Serra, de Barcelona, feu donació d'una imatge de la Mare de Déu dels Dolors, al igual que també es va donar l'antiga talla de Jesús del Pas de la Flagelació, que cada any sortia per les processons de Setmana Santa. Un any de 1965, doncs, molt prolífic en obres de donacions. Passem a l'any 1970, que fou la primera diada de Sant Sebastià que celebrà el morató de la parròquia de Sitges, 1970, sí, correcte, mossèn Joaquim Comas, que havia pres possessió del càrrec a tardor anterior, després del traspàs de mossèn Pasqual Prats i Boira, ocorregut el 31 d'agost de l'any anterior, i quedaran quasi 40 anys oficial la Dia del Sant, així com la resta de celebracions religioses sitgetanes. L'any 1972 predica l'ofici del Sant mossèn Ramon Català, llavors ja rector de la parròquia d'Olivella, i es canta la missa del Papa Joan XXIII. Durant la mateixa, un sextet de corda interpreta diverses peces de música clàssica. En els anys següents, la festa de Sant Sebastià va seguir celebrant-se pràcticament igual fins a dia d'avui, encara que en aquests últims 40 anys hi ha hagut algun altre aquest esdeveniment del carrer, com ja cap a part final anem parlant. En els ecos dels mesos d'abril i maig del 1985, se'ns explica que la teulada de Sant Sebastià ja està força malmesa i s'enceta una recapta popular per tal de poder-la desentar, fins que l'eco del 25 de maig d'aquell mateix any consta que ja s'engegaran en veu les reformes oportunes per al seu arranjament. Tornem a estar igual que abans. Recordin que hem parlat de les teules. Tornem a parlar de les teules i fa tots els 25 anys i tornem a estar igual. La diada de Sant Sebastià de l'any 2000 fou la data escollida per la inauguració del nou orgue de l'ermita, la benedicció del qual fou a càrrec del senyor rector de la parròquia, mossèn Josep Nicolau, i esdevingué just abans de l'inici de l'ofici d'honor a Sant Màrtir. Josep Pagès, llavors organista de la parròquia, interpretada en el Sant l'antífona, música pròpia. L'any 2003 també fou any d'inauguracions, en concret de la nova campana, que va ser batejada amb el nom de Sebastiana. Recordem tots que ja cap a finals del 2009 quedaran enllestides les obres de remodelació de davant de l'ermita, tots substituint els petits jardinets molt malmesos que hi havia per una gran superfície de ciment. També a finals de 2009 començaran les obres de reforma de l'ermita, a la restauració integral de la sacristia, enrajolat, portes, calaixera, mobiliari, instal·lació del nou enllumenat, enrajolat d'altar major i restauració en resultat nou de l'escala del campanar, fins a topar les vigues de fusta, quasi totes fetes molt bé, pel consegüent període d'enfonsament. I és com ara, al cap de 3 anys, estem doncs, intentant que s'acabi d'arreglar d'una vegada per totes. Per acabar aquesta segona part, parlarem, com no pot ser d'una altra manera, dels boixos en lluança a Sant Sebastià. Segons mossèn Santiago Casanova, es coneixien fins a 9 edicions diferents dels Goigs de Sant Sebastià. Parlem ara d'unes quantes coses curioses arran d'aquestes diverses edicions. En una edició dels Goigs de l'any 1817 ens diu: missa quiscuna setmana aquí en vostre sant altar, vos passitja celebrar i contínuament demana, tingueu present son clamor, sense faltar assistència. Això ens demostra que fa quasi 200 anys que celebrava missa setmanalment a Sant Sebastià. En els Goigs, a la creu de Sant Isidre, el motiu de la seva edificació a Puig en Boronet l'any Marià de 1955, hi trobem el fragment següent. Contra la pesta advocat, Sitges de temps us invoca, i ran de mar a la roca, temple i teniu aixecat, impur, virus i mortal, Sant Sebastià ja ens empaita, sigueu vos el nostre guaita i antibiòtic moral. Però el cas més curiós de tots és el d'uns gojos impresos a Barcelona l'any 1788 amb el següent títol: Gozos a Maria Santíssima del Mar, título de la prodigiosa imagen sacada, atenció, de la playa de Almería, cuya sagrada copia se venera en el altar dedicado a su honor en la capilla del glorioso mártir San Sebastián, situado fuera de los muros de la Villa de Sitges. M'expliqué tot seguit. En una de les estrofes diu així: si Almería fue la esfera de un tal fervor en buena hora, Sitges también os adora, sea por vos feliz espera, todo país que os venera es vuestro propio lugar. Tot resseguint el fil de mossèn Santiago Casanova, se sap que Almeria, si més no fins a l'any 70, al segle passat, era costum d'enjar Palmito, equivalent aquí a nostre Margalló, i precisament el dia de Sant Sebastià. Segons mossèn Santiago, ho acaba tot lligant, i diu que el fet que fa més de 200 anys que els pescadors sitgetans pescaven sovint en aquestes costes andaluses, devia ser molt possible que l'antic altar dedicat a la Nostra Senyora del Mar, la temple d'anteriorment, i la devoció pel qual tenien els mariners sitgetans fos importada a aquelles terres. Com hem pogut veure, tota una sèrie de diverses coincidències a la petita historiografia dels llocs relacionats amb Sant Sebastià de la Ermita. I ara sí, acabem l'explicació, com no, amb la tornada per excel·lència del tradicional goig en honor a Sant Sebastià Màrtir, que es venera a la seva ermita sitgetana. Humils, rendits i amb amor, postrats a vostra presència, vos sol·licitem de tot cor que els guardeu de pestilència. Moltes gràcies i ja està.
Onze i 51 minuts, en Sebastià Giménez, i part de la part que hem considerat més del moll de l'os de la conferència sobre l'ermita de Sant Sebastià, que, com us dèiem, va acabar amb una projecció d'un PowerPoint amb fotografies antigues de l'ermita. En uns moments, la informació esportiva, com cada dilluns a aquesta hora.